Planeta Prat. Moment per la cuina, marxem al Tasta al Prat de la mà de l'Ainhoa Aquílez. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Bon dia, ens trobem al carrer de Castella, número 33, al restaurant Rústic i Bar Dolmar. Avui tenim el plaer de parlar amb el Virgi Contero, xef del Rústic i Dolmar, un lloc amb una història i una gastronomia extenses. Bon dia, Virgi. En Dolmar va obrir el 1981, així que realment fa molts anys que sou al Prat. Com era el Dolmar en aquests primers anys?
Bon dia. Bueno, el Dolmar els primers anys va ser com és ara. O sigui, era un local també molt actiu. Els meus pares i els meus oncles van obrir-lo, les dues parelles, i durant uns quants anys va estar ple. Després van tenir una decadència i bueno, ja a la decadència aquesta jo ja vaig agafar el control a l'any 2000, 99-2000, també perquè el meu pare es trobava ja mal de salut, i bueno, pues d'aquesta manera jo ja vaig decidir venir a fer-li un cop de mà, perquè jo estava treballant en la cadena AC Hoteles i era el segon de cuina de l'hotel diplomàtic, i ja m'havien promocionat per ser el xef, però bueno, vaig decidir venir a casa.
És just cap a aquests anys, 2002-2003, que vau fer un pas important amb l'obertura del Rústic. Quina va ser la motivació per expandir el negoci? I què aporta el Rústic respecte al Dolmar?
Bueno, el Rústic ja és la part gastronòmica d'estar sentat a taula. El model de les tapes, que és el Dolmar, lo van fer ja d'una manera diferent. O sigui, ja és un restaurant de plats. Sí, també sí que fèiem el que sempre hem fet, fer aperitius i de més així xulos, la part creativa, no? que sempre hem tingut tant al Dolmar com en el Rústic, però ja en el Rústic ja vam començar a fer el pota blava, arròs escaldosos, o sigui, ja un restaurant com Déu mana.
I quins diries, per tant, que han estat els principals reptes a l'hora de fer créixer el restaurant en aquestes dècades, ara que us havíeu de fer càrrec de dos establiments en un?
Bueno, el repte és continuar donant servei, qualitat i treballar a tope. O sigui, no... L'hostaleria és algo molt bonic, però és molt sacrificada, molt, moltíssim. Però bueno, si t'agrada, al final les coses les tens que amar. I jo, en el meu cas, pues, bueno, amo la hostaleria. Ja som la tercera generació d'hostalers i bueno, jo és que tampoc no me veig estar sentat en una cadira en un despatx, o perquè no, pues, jo soc un tio de culo de mal asiento, no? I això, pues bueno, pues és lo que m'agrada, cuinar i atendre la gent.
A més, el restaurant és dirigit per tu. Com és portar el restaurant sent també el cuiner?
Bueno, jo sóc el xef, no? Però darrere meu hi ha un equip humà de currants que són la leche. O sigui, jo gràcies a ells també estic on estic, perquè si no pot ser tampoc l'home orquestra, no? Però bueno, gràcies a tenir gent com els que tinc cuinant de conya, sí que les he format jo. Alguns, uns altres han vingut ja de fora i sí que s'han adaptat a lo que és el meu procés i bueno, és molt important tenir gent bona al teu costat, perquè és que si no jo no sabria funcionar si no tinguéssim un bon equip darrere meu.
Així doncs, el vostre establiment des dels inicis fins avui ha anat evolucionant, però sempre mantenint una essència molt clara. Vosaltres mateixos us definiu com un restaurant de cuina mediterrània, de proximitat i temporada. Però què vol dir això en el vostre cas? És a dir, com ho traslladeu a la carta, per exemple?
Bueno, pues aprofitant totes les temporades que tenim, i més que tenim aquí al Mercabarna aquí al costat, i pagesos com el Josep Pinyol, i gent d'aquí del poble que se l'ocurra molt al camp, bueno, pues aprofitem tot això, és que si no tenim que fer poble, no? I tenir-ho, si no l'aprofitem, algú està passant si no fem les coses així, no? Si no fem una sinergia amb els pagesos o amb els de la granja Torres, o sigui, tot això tenim que fer pinya entre tots.
Entenc que parlem aleshores no d'una carta única, sinó d'una carta del rústic i una carta del dolmar. Com decidiu què oferiu a cada establiment?
Bueno, clar, el tema de les tapites al dolmar, doncs la gent que surt a fer unes tapes és per compartir, no? O sigui, sempre hem pensat les coses per compartir, com són les braves, los chocos, rejos, els wok de verdures, bueno, tot això ja està pensat per a un bar de tapes, i lo que és ja la part gastronòmica de fer, com fem aquí els civets de jabalí, de el Pont Sanglar o fer xai així guisat, i tot això ja està pensat per lo que és el dolmar, el potable Banys Agustins, bueno, totes les creacions que s'han fet durant aquests anys amb el potablava, que sempre és un repte quan arriba el marc gastronòmic. Ja, venga, pensem algú nou, com aquest any que hem fet el farceller de potablava amb castanyes i agustins, una salsa així de remolatxa i pastanaga, bueno, unes paranoies així que molen molt, bueno, perquè són reptes que no parem de tenir.
Ens has donat diversos exemples de plats que oferiu, però quin consideres icònic del restaurant rústic, aquell que la gent sempre demana?
Bueno, uns dels plats que demanen molt són els civets. Els civets ho fem molt, i el rabo de toro, el potablava demanen molt, l'arròs caldós de llamàntol o mariner, les paelles, també fem bones paelles.
I de manera contrària, quin creus que és el plat o producte menys conegut però que tothom hauria de provar?
Pues no sabria què dir-te, és que nosaltres intentem vendre molt les coses, no? Perquè ja li dic als cambrers, escolteu, que vosaltres sou la nostra veu de dins de la cuina, o sigui, sou els responsables de transmitir el que tenim aquí a dins de la cuina i portar-lo fora, per convèncer el client, de dir-li, escolta, tasta això i prova, que ja veuràs que no s'han dit que està molt bo, o si no, ja li dono a provar els cambrers, no? Prueba esto, ¿qué? ¿Está bueno? Sí, vale, pues venga, ya tens un coneixement, no? per transmitir al client.
I diries que la vostra cuina ha evolucionat en resposta a les tendències gastronòmiques actuals? És a dir, una cuina sostenible, plats vegetarians o sense gluten?
Sí, estem adaptats als temps, igual que, bueno, el que has dit dels sense gluten, o sigui, tenim una varietat de coses sense gluten que mola molt, o plats vegans també, o sigui, actualment no és com fa 20 anys que no n'hi havia res de de pas sense gluten, era tot, tot molt, estava tot molt tancat. I per exemple, nosaltres durant ja fa molts anys treballem amb el, amb les coses envasat al buit, vale? I ens aporta una qualitat de cocció dels productes que són la bomba. O sigui, fem així un peix així al buit, li fiquem herbes aromàtiques, li fiquem amb oli, lo envasem al buit i després lo cuinem a baixa temperatura, i la cocció és molt diferent a fer-lo així al forn o fer-lo a la planxa. I clar, això no s'aporta donar-li un punt de qualitat a la manera de treballar nostra.
Sabem també que participeu en propostes de ciutat, com ara esdeveniments gastronòmics o ara la 16a edició de les jornades gastronòmiques. Què us semblen aquestes iniciatives?
Molt bones, molt positives. El primer, perquè ja és un repte per cadascú, cada restaurant que tenim, que n'hi ha aquí al poble, doncs ens dona les ganes de treballar i fer noves propostes. I després l'impacte que tenim de publicitari a nivell de la gent de fora, amb aquestes propostes, doncs venen, s'apropen i proven els nostres restaurants del poble.
Expliqueu-nos el menú especial que heu preparat per, com vosaltres ho definiu a les vostres xarxes, oferir una experiència única per la clientela.
Bueno, aquest any hem fet pues, lo que és el tema de l'arcachofa per un costat, que són els primers plats d'aperitiu, o primer plat, quatre propostes de com fer una arcachofa, no? L'hem fet així en un ravioli per un costat, una crema per un altre, unes chips i l'altra no me'n recordo ara qual era. Ahir m'he quedat... bueno, són quatre propostes, com es diu, quatre textures diferents. Després el plat principal hem fet el farcellet aquest de pota blava, confitat amb castanyes, llagostins, després una salsa interior que ja porta com una salsa americana amb iogurt. O sigui, és molt sabrós, molt sabrós. Clar, els clients quan ho proven diuen: ostres, sí que teniu recursos ja de fer coses, no? Digo, bueno, és que també és el nostre treball. A mi no m'agrada quedar-me estàtic fent sempre el mateix.
I per acabar, per als que s'han quedat amb ganes de venir, quins són els vostres horaris?
De dilluns a diumenge, i els horaris és pel de 1 fins les 4 de dilluns a divendres, i després dissabte i divendres nit de 9 a 11 i dissabte, sí, de 9 a 11 i el diumenge també al migdia.
Doncs moltíssimes gràcies, Virgi, per compartir amb nosaltres la vostra passió per la cuina. Ara només falta una cosa: anar al carrer de Castella número 33 al restaurant Rústic i Bar Dolmar i tastar-ho tot. L'espoir est un plat bien trop vite consommé, à sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir, un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit.
Planeta Prat. Moment per parlar de bona alimentació i també d'hàbits saludables amb el Menja't la Vida.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida, al teu espai. Com estàs? Com va tot plegat?
Gràcies, doncs molt bé, molt, com sempre molt contenta d'estar aquí, amb aquest espai nostre, Pili.
Tu com vas? Com vas a la vida, Naila? Perquè
com
jo avui estic plena de feines, tu.
Mira, just ahir comentava que he arribat a desconnectar els caps de setmana, perquè ja saps, Pili, que jo porto 10 anys emprenent o en aquesta cursa de l'emprenedoria, no? I gairebé portava 10 anys sense, de forma rutinària, desconnectar tots els caps de setmana. Ho he aconseguit, però els dilluns se'n fan una muntanya.
Perquè se t'acumula tot.
I així continua tota la setmana, exacte.
Déu-n'hi-do. Bé, però ara tenim un espai on parar, parlar, no? I donar consells i, no sé, i esperar que la gent ens escolti i ens faci cas. Avui parlem de suplements. Tu prens algun suplement? Cal prendre suplement? S'estan posant massa de moda els suplements?
Anem a parlar de suplements alimentaris, anem a veure si són realment necessaris. Jo actualment, Pili, no estic prenent cap suplement perquè no el necessito. Sí, és cert que hi ha doncs èpoques en les que trobem més publicitat de suplements, com és en aquesta època de l'any, i per tant anem a parlar, no? Anem a parlar de si són importants, si tenen efectes secundaris, si els hem de prendre, per què sí, per què no. I abans de començar, doncs m'agradaria començar per tres mites, no?, que solem escoltar i que són comuns quan parlem de suplements, i anem a tirar-los per terra, com a mi m'agrada fer, Pili.
Va, quins mites són aquests? Perquè sí, també és veritat que la publicitat ens omple de suplements vigoritzants, per tot, i de fet ara n'hi ha de tot, jo què sé, energia, concentració, jo què sé, de mil tipus, no?
Doncs sí, llavors anem a veure si realment els necessitem o no els necessitem, o què hem de fer per saber si realment necessitem vitamines, me n'anava als mites directament. Mite número 1: si prenc vitamines i minerals en pastilla, no cal que mengi bé. Moltes vegades, doncs, hi ha persones que diuen, bueno, mira, no menjo gaire fruita, gaire verdura, però mira, em prenc suplements i ja està. Doncs hem de dir que els suplements no poden substituir una dieta equilibrada, que els nutrients que obtenim dels aliments tenen una millor absorció i treballen de manera sinèrgica. Llavors, si la teva alimentació és deficient, el suplement no farà miracles. Per tant, primer prioritzem en canviar la nostra alimentació i després, si és necessari, ja prendrem doncs aquests suplements de vitamines i minerals, si és que els necessitem. Mite, vols dir alguna cosa?
No, sí, com saber que els necessitem? Però ja ens ho explicaràs. Suposo que ens hem de fer una analítica.
Exacte, però ho veurem. Val. Mite número 2: tothom hauria de prendre suplements de vitamines. Doncs no, val? No tothom necessita suplements de vitamines, perquè amb tota aquesta publicitat que trobem sembla que ara mateix, no?, vas pel carrer i ja veus publicitat, mires la televisió, a través de les xarxes socials veiem que necessitem vitamines. No, només en casos específics són realment necessaris. Quins casos, per exemple? Doncs persones amb dèficits diagnosticats, és a dir, hem fet una anàlisi de sang o inclús m'han fet una revisió del tipus de l'alimentació que estic portant i, doncs, amb aquesta alimentació potser és deficitària en alguns nutrients i necessitaré suplement. En dones embarassades, en gent gran, perquè l'absorció de molts nutrients també es va reduint, no? O en persones amb dietes restrictives, per exemple, doncs, amb dietes veganes, no?, o vegetarianes. Però si nosaltres tenim una alimentació equilibrada, no els necessitem per defecte. I en el cas del mite número 3 seria, com que són naturals, doncs no tenen riscos. I això també és fals. Encara que siguin naturals, poden tenir efectes secundaris o interactuar amb medicaments que estem prenent i que necessitem per altres afectacions. Per tant, compte en autosuplementar-nos, no? Perquè, per exemple, l'excés de vitamina A, doncs, pot ser tòxic pel nostre cos. Per això, sempre, sempre, sempre cal consultar un professional abans de prendre.
Consultar un professional, que sigui ell o ella qui ens, no?, subministra, ens digui la recepta o ens digui què hem de prendre. I, per exemple, ara posem el cas. Tinc les ungles toves, el cabell em cau, pam, suplement. Tinc més de 50 anys, soc dona o soc home, un altre. Jo què sé, tot això què?
Tot tipus de suplement, qualsevol suplement que et prenguis ha d'estar justificat, i ha d'estar justificat en el sentit de vaig a posar exemples per, Pili, per exemple, no? Quins casos són necessaris els suplements?
L'àcid fòlic, en... estic pensant en dones embarassades o que s'hi volen quedar, no? Això t'ho dona el metge, la ginecòloga,
exacte.
El ginecòleg.
Sí, exacte, en dones embarassades doncs sí que hi ha un suplement, no?, que és necessari, i depenent, però també depèn aquest suplement, perquè el que necessita la dona embarassada o el que actualment es recomana és, són els folats, no?, és l'àcid fòlic, però depenent de la dona que es vol quedar embarassada, doncs si aquesta dona té anèmies recurrents, doncs potser també necessita un suplement de ferro, però no per, per sistema necessitem ferro. Si no hem tingut o no tenim anèmies o el nostre ferro, els nivells de ferro els tenim totalment saludables, no?, normalitzats, no és necessari prendre a més quantitat. Si no ho creu oportú, el nostre metge de capçalera, no?, o el professional sanitari que ens estigui acompanyant. Llavors, casos, per exemple, que sí són necessaris, doncs en bebès de fins a un any, no?, necessiten la suplementació de vitamina D. En persones grans, doncs també poden necessitar, per exemple, suplements de vitamina B12, ja que l'absorció es redueix amb l'edat, però si fem una analítica i la vitamina B12 està en els nivells normals, doncs no serà necessari. En el cas de, com dèiem abans, en persones que segueixen una dieta vegana o vegetariana, doncs han de prendre sí o sí un suplement de vitamina B12, perquè aquesta només la trobem en aliments d'origen animal, i per tant, si no estem prenent aquests aliments o els estem prenent amb una quantitat molt baixa, doncs requerirà aquesta B12, o pot ser omega 3 també, o és possible que ferro, però sempre ha d'anar supervisat per un professional. I en el cas del esportistes, que això és un meló però que dona per una altra secció, els suplements per esportistes.
Ui, sí.
Però sí que és cert que existeixen els suplements com les proteïnes, entre molts altres, val, que poden ajudar a molts esportistes.
Ui,
però,
les proteïnes, però, es mereix un altre programa, que no cal que siguin esportistes, perquè ara representa que hem de menjar tot proteïna.
Sí, això la propera secció parlarem de les proteïnes,
vinga,
perquè crec que es mereix una secció completa. Però en el cas d'aquests suplements que prenen molts esportistes, he de dir que la gran majoria no necessiteu aquests suplements, que el que heu de fer és revisar quina és la vostra alimentació i si amb aquesta podeu arribar als requeriments que necessiteu com a esportistes. I que si amb els aliments, amb la vostra alimentació, perquè esteu duent uns entrenaments molt intensos, densos, no arribeu a aquestes necessitats, doncs llavors sí que s'haurà de suplementar, però sempre la base és l'alimentació, i aquesta suplementació també ens l'haurà de dir, doncs en aquest cas, una dietista nutricionista, per veure si amb l'alimentació que estem duent estem cobrint necessitats o realment necessitem aquests suplements.
D'acord, i aquestes aquests suplements també de bellesa, que també n'hi ha, diguéssim, no? Doncs no sé, és que no sé, hi ha tantes coses d'aquella marca, d'aquella senyora. No?
Clar, clar, és que hi ha, bueno, com amb tot, no? Hi ha una gran despesa en publicitat per realment vendre aquests suplements, i que, bueno, al final nosaltres el que hem de fer és que un cop hem revisat amb el nostre equip mèdic que realment necessito un suplement, doncs buscar aquells que estan avalats per organismes oficials i evitar sobretot aquells que ens fan promeses exagerades. Això ens passaria una mica com a les etiquetes, no?, dels productes que mengem. Sobretot no ens hem d'autosuplementar, val? Sempre hem de consultar el metge, metgessa, una dietista nutricionista abans de prendre un suplement, i compte, no?, perquè molts suplements venuts per internet poden no estar regulats correctament i poden contenir substàncies que no són segures. Vull dir, com dèiem abans, no? No tot és segur, i a més, no tot té la composició o la quantitat de en aquest cas d'un nutrient per cobrir les nostres necessitats. Per tant, doncs això, que estiguin avalats, no?, i que si ens el pot recomanar un professional sanitari, doncs molt millor.
Doncs Laila Martínez, My Nutricionist, et seguim precisament a Instagram, a my-nutricionist, i tenim ja ganes del proper Menja't la Vida per continuar parlant de tot aquest món dels suplements i les proteïnes, i etcètera, etcètera, perquè tenim ara una infoxicació molt bèstia i ja comença a fer bo.
Sí.
Val? Vinga, doncs en necessitem. Fins la setmana vinent, un petonàs.
Fins la setmana vinent, adeu-siau.
Continguts en xarxa.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Demà dissabte es realitza la manifestació organitzada pel sindicat de llogateres, entre d'altres, per